La llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 301 des dels nostres inicis i 33 d'aquesta vuitena temporada. Jack Nicholson és un dels grans actors de la història de Hollywood. El de Nova Jersey ha protagonitzat algunes de les pel·lícules més importants de la història del cine, com Alguien voló sobre el nido del cuco, de 1975, o El resplendor, de l'any 80. A més, ha donat vida a nombrosos personatges icònics, com el Joker, a la versió del Batman de Tim Burton. Nicholson és un dels 6 intèrprets en guanyar 3 premis Oscar, només superat per Katharine Hepburn, que en va guanyar 4. L'actor va saber construir una carrera irreprotxable en el món del cinema gràcies a la seva versatilitat. Segons va explicar en alguna ocasió, l'amor per la interpretació va estar recorrent les seves venes. Encara sent un nen, somiava en ser Marlon Brando. La imaginació no li va permetre ni tan sols sospitar que anys després acabarien comparant-lo amb ell. Però abans d'aprofundir en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, som-hi!
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
John Joseph Nicholson Jr. va néixer un dijous 22 d'abril de 1937 al domicili familiar al número 1410 de la 6a avinguda de Neptune City, Nova Jersey. Els seus pares, John i Ethel May Nicholson, ja tenien dues filles en el moment del naixement de Jack, June Frances, de 18 anys, i Lorraine. Ethel May era la que sostenia la família. Durant molts anys va treballar com a perruquera en una habitació del segon pis de la petita casa on vivien, fins que va aconseguir els diners suficients per expandir el seu negoci, traslladar la seva família a un barri millor i obrir una modesta, encara que rentable, cadena de salons de bellesa. El seu marit, John, era la seva antítesi. No tenia mai un duro i treballava esporàdicament com a mà d'obra barata. Quan Jack encara era un nadó, l'afició de John per la beguda es va tornar insuportable i la seva dona va trigar ben poc en fer-lo fora de casa. Va ser aleshores quan el pare de Jack va passar a ser un captaire. Els caps de setmana la seva dona li permetia anar a casa i dinar en família. I tot i que Jack el va veure poques vegades, sempre va pensar que aquell home era el seu veritable pare.
I rock the party, I rock.
Molts homes entraven i sortien d'aquella casa durant aquella època. Entre ells, Don Furcillo Rose, un jove showman d'ascendència italiana, 10 anys més gran que June Frances, germana gran de Jack. Va arribar a ser el seu promès poc abans que ell abandonés el domicili familiar per tal de cercar el seu somni, triomfant al món de l'espectacle. Es van casar el 16 d'octubre de 1936, només 6 mesos abans de que naixés Jack, encara que Jack va trobar en Shorey, el marit de la seva segona germana, Lorraine, el millor pare que tothom hagués volgut tenir. L'any 1974, molt després, un periodista de la revista Time va descobrir al preparar un article sobre l'actor que en realitat la seva germana gran era la seva mare i que va entendre que criant un fill sola no podia tirar-lo endavant, per al que va buscar una alternativa que no hagués de passar per l'avortament. És per això que un cop va donar llum, Ethel May, en realitat àvia de Jack, es va fer càrrec de Jack com a fill propi. Jack no va saber tota la veritat fins que va complir 37 anys, quan les protagonistes de la història ja havien mort. Thank you. El que segueix pendent és saber la identitat real del seu pare. A la biografia de Jack es mencionen dos possibles noms, el de Eddie King, actor i company de ball de junt, i el de Don Furcillo Rose, que, com us he comentat, va mantenir una relació amb June i fins i tot es van casar. El que June no sabia, però no trigaria massa en descobrir-ho, era que Furcillo Rose ja estava casat i tenia un fill. Quan es va assabentar, el va deixar i va pensar en demanar l'anul·lació del matrimoni, però no va arribar a fer-ho perquè es va quedar embarassada. Quan Jack es va graduar a l'escola secundària, la primavera de 1954, June el va convidar a passar l'estiu amb ella a Hollywood i li va regalar un bitllet d'avió. Jack no s'ho va pensar dues vegades davant l'oportunitat no només de passar un temps al costat de la seva germana, sinó de caminar pels mateixos carrers i respirar el mateix aire que ho havia fet el seu ídol cinematogràfic, Marlon Brando. Abans de marxar, li va prometre a Ethel May que tornaria dos mesos més tard i es matricularia a la Universitat de Delaware, on gràcies al seu potencial com a estudiant havia obtingut una beca per estudiar enginyeria, però mai compliria aquesta promesa.
Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell.
El mes de juliol de 1954, poc després de que Jack arribés a Hollywood, es va estrenar La llei del silenci, pel·lícula dirigida per Ilya Kazan i protagonitzada per Marlon Brando. Quan va finalitzar l'estiu, va decidir canviar l'oportunitat d'obtenir una educació universitària per unes quantes lliçons de vida. Es va buscar un apartament petit i econòmic a Culver City, a 15 minuts de Hollywood, i es va buscar una feina a mitja jornada com a reposador en una tenda de joguines de Hollywood Boulevard per poder pagar el lloguer. Quan ja pensava que el millor era tornar a casa i començar a estudiar a la universitat, estava fent les maletes quan va rebre una trucada on li deien que havia aconseguit feina com a oficinista a jornada completa del Departament de Dibuixos Animats de la Metro-Goldwyn-Mayer. Jack es va adonar que era semblant a la feina a la tenda de joguines, però com a mínim podia dir que s'havia endinsat en el món de l'espectacle. Ben aviat es va acostumar a veure totes les grans estrelles de la Metro circulant pels cèlebres estudis de Culver City. Es passava molta estona pels platós i allà veia a tots els grans: Monroe, Bogart, Hepburn, Brando, Spencer Tracy, tots treballaven allà durant aquesta època.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Tricks it. When you don't have no freeloaders out to get their kicks it. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Jack tenia una bona relació amb altres treballadors de la Metro, però volia sortir el més aviat possible del sector de l'animació per passar al de l'actuació. Després de fer una prova, que va resultar ser un absolut fracàs, li van suggerir que s'apuntés a classes de dicció i interpretació. Allò va ser un revés important per Jack, que es va deprimir bastant. Finalment, va començar a rebre classes d'interpretació de Jeff Corey, respectat actor i professor d'art dramàtic, amb el que Jack va establir una forta relació d'amistat. Formant-se, va coincidir amb un ben plantat i jove Roger Corman, que, com a molts de la seva generació, era un expert en cinema i un inconformista cinematogràfic absolut. Corman, del que ja us he parlat en altres ocasions, formaria part durant els anys 70 del moviment Nou Hollywood. Corman li va oferir a Jack que interpretés el protagonista de la seva següent pel·lícula, Grita Asesino. Jack va obtenir el paper el dia en què complia 20 anys. Corman no dubtava d'haver escollit l'actor correcte. Grita Asesino era la història, a mil per hora, d'un jove incomprès, una mena de rebel sense causa a base d'amfetamines. Els temps estaven canviant.
Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night.
Grita Asesino, 25a pel·lícula de Corman, es va rodar en 10 dies amb un pressupost total de $7,000, dels quals Jack va rebre $1,400, molt més del que havia guanyat per actuar en tota la seva vida. Dos anys més tard vindrien Los Salvajes i Demasiado Joven para el Amor, un film de baix pressupost sobre els perills de l'amor adolescent i la delinqüència juvenil. A continuació, va acceptar de bon grat la nova proposta de Corman, un petit paper a La botiga dels horrors, una pel·lícula de terror sobre una planta carnívora que devora homes i que Corman va produir i dirigir. El film, que va ser en realitat un experiment, es va rodar en dos dies i una nit, i tots els actors, inclòs Jack, només van disposar d'un dia d'assaig. Tot i haver-lo contractat pel film, Jack no va saber de què tractava ni quin paper li havien donat fins al dia de l'assaig. Corman volia que encarnés a Wilbur Force, un pacient masoquista que va al dentista i acaba barallant-se amb ell. Gran part de l'escena va ser improvisada i el respecte de la interpretació va estar molt per sobre la resta de la pel·lícula. La botiga dels horrors va acabar inspirant un exitós musical cinematogràfic i un espectacle a Broadway.
Suddenly encountered a deadly threat to its very existence. And this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places.
La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
L'actuació de Jack a La botiga dels horrors va ser tan bona que el va ajudar a obtenir el seu primer paper a una pel·lícula d'estudi, Stats Lonigan. Jack es va embarcar en una relació sentimental amb Sandra Knight, una rossa originària de Califòrnia a la que havia conegut quan treballava com a missatgera per la metro. Jack i ella es van casar el 17 de juny de 1962, però no van tenir temps ni per la lluna de mel. Al contrari, mentre ella participava en un paper menor a la Torre de Londres, ella estava rodant l'adaptació del poema d'Edgar Allan Poe, El corb, i que erròniament està considerat el seu debut cinematogràfic. Es van divorciar a finals de 1968, després de tenir una filla a la que van anomenar Jennifer. El projecte, que l'any 1969 es va convertir en Easy Rider, havia començat uns anys abans arran de dos grups d'amics que no es coneixien entre ells però que tenien una cosa en comú. Tots volien fer pel·lícules. Bert Schneider, Bob Rafelson, Dennis Hopper i Peter Fonda. Tenien algunes reserves a l'hora d'incorporar Nicholson en el projecte, però finalment ho van fer. La primavera de 1969, Schneider va presentar Easy Rider a Cannes. Després de la projecció, quan els llums de la sala es van encendre, Jack es va aixecar per saludar i la multitud va esclatar en aplaudiments. Jack va somriure i es va dir a si mateix: «Sóc una estrella de cine». Després de la reacció del públic a Cannes, Easy Rider va convertir a Jack Nicholson en el nou noi d'or de Hollywood. Jack no era d'aquests fills que truquen a la seva mare tots els dies, així que li va sorprendre quan va rebre una trucada de la seva germana dient que Ethel May estava a punt de morir, com efectivament així va ser el 6 de gener de 1970. 3 anys més tard, inicia una relació sentimental amb Angelica Houston. Jack i Angelica eren una d'aquelles parelles que no coneixien les cites i que passen de 0 a 100 en qüestió de segons. Va ser aleshores quan es va destapar tot allò que la seva família havia guardat amb tanta cura. La que Jack havia considerat sempre la seva germana gran era en realitat la seva mare, i la seva mare era en realitat la seva àvia. Jack va quedar destrossat després d'assabentar-se de la notícia i es va refugiar en el rodatge de Chinatown, la nova producció de Roman Polanski. La idea de la pel·lícula, basada en un guió de Bob Town, se l'havia donat un policia amic seu. La trama de la pel·lícula és principalment una cortina de fum sobre un detectiu que descobreix un pla per desviar aigua cap a Los Angeles a costa de la vall d'Owens, que, privada de la seva reserva, al final s'asseca. Encara que la veritable història de la pel·lícula és la de Noah Cross, el personatge interpretat per John Huston. Una història d'enganys familiars, esclavitud sexual, incest i assassinat. Temes molt més afins a Polanski que les polítiques hidràuliques. Chinatown es va estrenar el 20 de juny de 1974 i, tal com s'esperava, va ser un èxit immediat de públic i crítica. Amb un pressupost de 6 milions de dòlars, Chinatown va recaptar gairebé 30 només als Estats Units. L'any 1962, Ken Kesey havia publicat la seva novel·la Alguien voló sobre el nido del cuco, basada en les seves pròpies experiències com a escriptor en dificultats. Per poder pagar les factures, l'escriptor va començar a treballar en el torn de nit d'una institució mental. Les seves experiències van donar lloc a una novel·la semi-autobiogràfica on descriu les vides de diversos interns i els seus supervisors. Després de passar pel teatre protagonitzada per Kirk Douglas, que havia adquirit els drets, finalment es van decantar per Milos Forman per portar-la al cine. En Forman, en el projecte, i l'agenda de Jack Lliure, el rodatge ja podia començar. Poc després arribaria el fitxatge de Louis Fletcher, que donaria vida a la freda i severa infermera Ratchet. Alguien voló sobre el nido del cuco va ser candidata a 9 Òscar, inclòs el de millor actor per Jack Nicholson. El dia del lliurament de premis de l'Acadèmia, les coses semblaven no anar gaire bé per Jack, i la producció va perdre els premis de les 4 primeres candidatures per les que estava nominada. En cada pèrdua, Jack s'enfonsava més en el seu seient. Però poc després, el vent va canviar i Alguien voló sobre el nido del cuco va iniciar el seu llegendari camí cap a la glòria guanyant les altres 5 estatuetes, incloses les de millor pel·lícula, direcció, actriu principal i actor principal per Nicholson.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
Després d'aconseguir guanyar l'Oscar a millor actor principal, tothom volia que formés part dels seus films. Es parlava de fer una seqüela de Chinatown. Louis Malle el volia per protagonitzar, al costat de Brooke Shields, La Petita. Hal Ashby havia estat contractat per rodar Tornar a casa i volia que Jack la protagonitzés. Andy Warhol volia Jack per fer una pel·lícula sobre Jackson Pollock. Michael Douglas tenia un guió que semblava fet a mida per Jack. Finalment, es va rodar amb el títol de La síndrome de la Xina, amb Jack Lemmon com a protagonista. En tots els casos, va declinar la seva participació. L'única oferta que li interessava era la de Stanley Kubrick, un director del que admirava moltíssim la seva obra. El director l'havia trucat per preguntar-li si volia protagonitzar la versió cinematogràfica d'El resplendor de Stephen King, i Jack va acceptar d'immediat. L'actor estava platòric davant la idea de treballar amb Kubrick i va acceptar protagonitzar i també dirigir un western còmic titulat Camí del Sud, la seva segona pel·lícula com a director després de L'últim partit. El resplendor es va rodar entre maig de 1978 i febrer de 1979. El rodatge va ser llarg i difícil per a tots. Kubrick era un perfeccionista i de vegades es feien 40 o més tomes d'una mateixa escena, el que resultava esgotador per l'actor. Finalitzat el rodatge, Jack va tornar a Los Angeles, on l'esperaven un gran nombre d'ofertes.
Thank you.
El Resplendor va recaptar 44 milions a la seva estrena nacional amb una inversió inicial de 19 milions, molt menys del que s'esperava. Ara, encara era més important per Jack que la seva següent pel·lícula fos un gran èxit. Les coses no li anaven gens bé des de que Snyder havia dissolt la productora que tenia amb Raphaelson i Steve Launer. La següent i possiblement darrera oportunitat de dirigir per Raphaelson era la nova versió del carter sempre truca dues vegades per la Paramount. Recordem que la versió anterior era de l'any 1946, protagonitzada per Lana Turner i John Garfield. Jack era un dels pocs actors de Hollywood que estaven disposats a treballar amb Raphaelson. El 4 de desembre de 1979 es va signar el tracte. La coprotagonista va ser Jessica Lange, que no havia estat la primera opció de l'estudi, ja que volien que fos Raquel Welch, però Jack es va negar. La història transcorre durant la Gran Depressió, quan un rodamón arriba a un restaurant situat a una carretera secundària. El propietari li ofereix una feina, però ell la rebutja. Tot i això, quan veu la dona del propietari, el foraster canvia d'opinió i decideix quedar-se. La vida de Nicholson, com veieu, dona per molt més. Així que us emplacem a que la propera setmana ens acompanyeu en una nova edició de La Llanterna Màgica. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.